Ainhoa Arteta és portada de la revista Òpera Actual d'aquest mes de novembre. A l'interior hi trobem 5 pàgines d'entrevista amb tots els detalls del moment actual de la seva carrera, que arriba a un moment àlgid amb la seva reaparició al Met de Nova York i els debuts a l'Escala i al Gran Teatre del Liceu, unes fites que la consoliden dins del panorama líric internacional, després d'anys de dificultats i d'incerteses per a una soprano espanyola que ha aconseguit la màxima popularitat. En aquesta entrevista a Òpera Actual, Ainhoa Arteta afirma que viu el seu millor moment, que ha arribat l'hora del reconeixement i que ara li donen oportunitats que abans no tenia. Vocalment també se sent en plena maduresa i això li permet gaudir d'una gran plenitud i d'una gran tranquil·litat. Diu que els cantants com ella o com els seus col·legues Ramon Vargas o Marcelo Álvarez, que han passat dels 40, saben superar molt més bé les angoixes i acceptar amb més serenitat els èxits. Per Arteta és important tenir referents com Montserrat Caballé o Plácido Domingo, en lloc de complaure's amb la força de la joventut, com declara que fan moltes noves veus del panorama internacional. També afegeix que la seva mestra Ruth Falcon l'ha ajudada molt a desenvolupar més la veu i a seleccionar el seu repertori, cosa que assegura que és fonamental per a la salut vocal de qualsevol cantant. En aquest sentit, Ainhoa Arteta diu que el rol de Musetta li ha donat moltes satisfaccions i que s'ha convertit en un paper emblemàtic de la seva carrera operística, encara que en el fons el que veritablement desitjava era fer el paper de Mimí. Aquest novembre presenta un nou disc amb cançó lleugera, com boleros o balades, i fins i tot algun estàndard de jazz. El dedica a la seva mare, que és la que li va transmetre la passió per les cançons d'amor de tota la vida. Això no vol dir que s'allunyi de la seva carrera lírica com a soprano. Ara mateix està estudiant la Manon, que ha estat un dels seus somnis des de fa anys. També està preparant Desdémona i Suor Angèlica i diu que la Butterfly la deixa per quan sigui més gran. Diu que la seva imatge continua sent un complement estètic important per a la seva veu, però assegura que l'atenció que hi dedica no la depassa. Després de començar la temporada fent de Tatiana a La Corunya, Ainhoa Arteta arribarà al Liceu per primera vegada amb el paper de Liu i a més farà una gira amb l'orquestra de Cadaqués. Òpera Actual també publica una entrevista molt extensa amb el nou director general del Liceu, Joan Francesc Marco. Des del seu nomenament és, sens dubte, el punt de mira dels mitjans de comunicació especialitzats que esperen veure què es va concretant d'aquesta nova etapa a la direcció del Gran Teatre del Liceu. Dins la nova proposta de Marco hi ha la creació d'un comitè assessor que diu que espera que pugui enriquir i complementar l'activitat artística del teatre, aportant informació i idees a la direcció artística de Joan Matabosc, amb una especial atenció a la recuperació del nostre patrimoni musical. L'ambició principal que manifesta Joan Francesc Marco és consolidar el nivell artístic del Liceu en el camp internacional, amb un treball progressiu de millora del cor i de l'orquestra. En aquesta nova etapa que enceta Marco, també cal destacar l'arribada del nou director musical, de Miguel Boder, que en aquest sentit tindrà un paper fonamental. Marco declara que la crisi no afecta de moment el bon funcionament del Liceu i que ara per ara es manté estable la venda de localitats i d'abonaments i l'aportació de les administracions públiques i dels mecenes. La perspectiva, doncs, sembla mantenir-se en l'optimisme. La revista Ritmo celebra ni més ni menys que 80 anys d'existència. Els feliciten diverses personalitats del món polític madrileny i també del món artístic barceloní, com el president del Palau de la Música, Fèlix Millet, o el mateix Joan Francesc Marco, gerent de Liceu, o el doctor Jordi Roc, president de Joventuts Musicals d'Espanya. Més enllà d'aquest aniversari especial que demostra la quasi miraculosa consolidació d'una revista sobre música clàssica, a Ritmo hi trobem una entrevista a la cantant grega Alexia Volgaridou, que aquest mes debuta en el rol de Luisa Miller a València i amb Lorin Maazel. Alexia Volgaridou es va formar a la seva Grècia natal i a Múnich. Va debutar en aquesta ciutat com a Susanna en unes noces de Figaro dirigida per Sir Corin Davis i més tard es va donar a conèixer a l'Òpera Estatal de Baviera amb la Sophie del Cavaller de la Rosa. La fama internacional li va arribar fent de Mimí a Bregenz, a Múnich, a Milà i a Londres. També ha tingut molt èxit amb Faust al Festival de Ravenna i amb el Rèquiem de Verdi dirigida per Riccardo Muti. Diu que el veritable plaer de preparar un paper és quan sent com s'omple de les emocions del personatge, el seu dolor, les seves pors, tot el que el compositor transmet amb la música. Alexia Volgaridou no perd de vista les gravacions de Renata Scotto, de Mirella Freni o de Montserrat Caballé, que per això sí que afirma que els discos són útils. S'ha sentit molt còmoda treballant amb el mestre Viotti i explica que també ha tingut moments inoblidables amb Mehta i amb Masel. I en el cas dels directors d'escena, destaca Werner Schroeder, que diu que li va ensenyar a morir somrient. La producció que ha marcat la carrera de Volgaridou ha estat La Bohème, que va fer a Tenerife poc després que morís el seu pare, la mateixa obra que també va provocar el seu llançament internacional. Diu que la música li ha ensenyat a ser més forta i a ser més honesta. Pel que fa a la premsa especialitzada estrangera, trobem un sentit homenatge de la revista francesa Diapason a la veu i a la vida de Kathleen Ferrier, a qui li dedica un extens dossier i en destaca el Diapason d'Or pels seus enregistraments històrics entre els anys 1949 i 1951 de la Rapsòdia per a contralt de Brahms, dels Kindertotenlieder de Mahler i d'àries de Bach, Händel, Purcell, Lotti i Perry, amb directors com Otto Kemplerer o Herbert von Karajan. Les pàgines de Diapason recorden el color ombrívol i alhora potent i l'actitud desinvolta quasi a l'escandinava, segons diuen, d'aquesta contralt britànica que forma part del Parnàs de la lírica. A més d'un repàs exhaustiu per la seva trajectòria, aquest reportatge sobre Kathleen Ferrier que publica la revista Diapason també inclou declaracions d'altres veus femenines greus de la història de la lírica, com són Christa Ludwig, Brigitte Fassbender, Felicity Palmer, Natalie Zutzmann, Bernarda Fink, Marie-Nicole Lemieux. En la vida artística de Ferrier trobem fites històriques tan importants com el paper principal a l'estrena mundial de l'obra La violació de Lucrècia, de Benjamin Britten, el 1946. També va interpretar el paper d'Àngel al somni de Caron d'Elgar. L'Orfeo també va ser una altra partitura emblemàtica de la seva carrera operística, que va interpretar en diverses ocasions, com el Glyndebourne el 1947 o el Covent Garden el 1953. Les seves actuacions amb Gerald Moore i amb Bruno Walter també van fer història al catàleg de gravacions que actualment ens ofereix Decca. En definitiva, tota una revisió imprescindible d'una de les cantants més importants del passat segle XX.
Sabrò l'offesa di furor quest'alma accesa, di furor quest'alma accesa, quell'ingrata punirà.
Retornant a veus de l'actualitat, la revista Diapason d'aquest mes de novembre també publica dues entrevistes, una al tenor Juan Diego Flórez i l'altra a Patricia Petibon, perquè tots dos presenten disc. Pel que fa a Juan Diego Flórez, ens porta el seu nou àlbum de Decca amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigida per Daniel Oren, que ha titulat Bel Canto Espectacular i que inclou algunes de les àries més destacades de les òperes de Donizetti, Bellini i Rossini. També presenta l'enregistrament que ha editat la discogràfica L'Oiseau Lyre de la Sonàmbula, que ha fet a Zúric amb Cecilia Bartoli. En aquesta entrevista, Flórez afirma que ara es canta millor que als anys 50, perquè ara el cant és més net i es respecta més la partitura. Diu que el tenor rossinià és el que ha evolucionat més al llarg del temps. Flórez acaba d'interpretar per primera vegada el duc de Màntua, Rigoletto, que diu que li ha semblat força difícil. Pel que fa a Patricia Petibon, la trobem a les pàgines de la revista Diapason pel seu primer enregistrament amb Deutsche Grammophon, que ha titulat Amorosa. Pettibone encara conserva els sobreaguts que l'han feta famosa, com en la interpretació que fa d'Olímpia, perquè per a ella l'agut és la base de tot i la salut de la veu. Tot i així, admet que va voler esperar abans d'acceptar de fer Susanna o d'Espina. La primera la va fer a Nancy fa 2 anys i la segona la cantarà a Salzburg l'any vinent. Mozart sempre ha estat al centre de la seva carrera, com també demostra en aquest primer disc amb el segell alemany. Al seu costat hi afegeix Haydn i Gluck, sempre per cantar l'amor. Justament l'últim tema d'aquestes amoroses és l'escena final de l'Armide de Gluck, una obra de màxima embriaguesa vocal. La interpreta amb el Concerto Köln i Daniel Harding. Patricia Pettibone va ser una deixeble destacada de William Christie al Conservatori de París, on declara que li va saber transmetre la retòrica barroca, el significat de l'ornament i el sentit de la declamació, i això li ha donat molta seguretat a l'hora d'afrontar qualsevol tipus de repertori. Un mestratge que reconeix que té punts de divergència amb Nicolaus Harnoncourt, amb qui ha pogut treballar Haydn i constatar, segons declara, que tracta la música com si tingués una paleta de pintor. Acabem aquest recull de premsa de novembre amb un article que publica la revista anglesa Gramophone. Està dedicat al recentment desaparegut baríton Peter Glossop, un cantant de raça que va deixar interpretacions memorables al Covent Garden, a Salzburg i al Met, amb els grans papers verdians com Rigoletto o Otello, però també amb Billy Budd, que gràcies al DVD que ha quedat ben fixat al catàleg històric com el més gran memorial.
Instruct your police, you heard what he called out.